A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Han passat festes, tornen les activitats quotidianes a la Biblioteca Josep Roig i Reventós. Marta Sánchez, bon dia, bona hora, bon any.
Hola, bon dia, bon any.
Recupereu l'activitat
sí,
de cada dia.
Sí,
Per tant, bo serà una vegada més recordar aquest horari de la Biblioteca Josep Roig i Reventós mentre estiguin obres la Biblioteca Santiago Rossinyol. I per tant, ara que ja ha passat festes, que durant les festes a la Biblioteca també mantingut l'horari, però llevat dos dies estrictament de vacances, l'horari, Marta?
L'horari de moment, de 9 del matí fins a 9:15 del vespre, de dilluns a divendres, i els dissabtes de 10 a 2:15.
I com ja assenyalaves en les últimes ocasions, s'està notant.
Sí, ara estem fent la feina de recopilar les estadístiques que fem cada mes, doncs ara mirar tot el total anual, i aquest any clar, serà una miqueta especial perquè no podrem comparar-ho realment amb les dades de l'any passat, perquè clar, de juliol fins aquí no té res a veure amb el juliol-desembre de l'any passat o d'altres anys, per tant aquesta comparativa amb nosaltres mateixos serà una miqueta difícil. Però bé, veurem doncs això, no? Quin creixement hem tingut i com ha funcionat tot plegat.
D'aquí dos dies exàmens hem de suposar que també les sales de la biblioteca...
També, clar, ara anirem passant, nosaltres també els exàmens d'un any en funcionament normal amb aquestes circumstàncies.
D'acord, doncs hem tornat a refrescar l'horari de la biblioteca, però les activitats que tenen en aquesta setmana doncs un punt d'allò que ens deia la Marta, a nosaltres ens agradaria molt també poder presentar llibres, poder formar part d'aquesta roda. Es va presentar el llibre de la Cèlia Sánchez Mústic, aquest divendres es presenta el digital de la Núria Escalona, entre altres coses que ja fa la biblioteca. Per on comencem, Marta?
Doncs divendres tenim dues activitats, una és l'hora del conte habitual i l'altra doncs aquesta presentació que ens fa molta il·lusió que vingui la Núria a presentar a la biblioteca el seu llibre. L'hora del conte serà una miqueta especial. L'altre dia vam arribar a la biblioteca i vam trobar una sèrie de paquets embolicats, deduïm que són llibres, però esclar, no sabem ben bé quins llibres seran. I llavors aquest divendres a 6:15 els desembolicarem, els nens i nenes que vulguin venir a ajudar-nos.
Esteu segurs que no és carbó,
És que he fet una trampa. M'he hagut de confessar. He desembolicat un parell.
Anava a dir, no series la primera que fa trampes, o sigui que pots confessar així en veu alta.
M'he desembolicat un parell, per assegurar-me que no són calçotets.
Que no és que... Exacte,
I assegurar que eren contes, són els dos que porto avui recomanats, i la resta estan embolicats. Ja he vist que sí que eren llibres, com fem molt
Reis. O sigui que l'hora del conte d'aquest divendres serà una hora de conte per desembolicar el que han portat els Reis d'Orient a la biblioteca.
15 paquets, ara 13, perquè
Déu-n'hi-do.
S'ha desembolicat jo, però sí, són 15 llibres. Vam demanar, espero que ens hagin fet cas, vam demanar una miqueta variadet. Vam demanar algun il·lustrat d'aquests que ens agraden per totes les edats, vam demanar llibres que els agraden els més grandets amb els seus personatges preferits, hi ha del Stilton, hi ha del grec i aquests que els agraden, hi ha sobre temes diversos. Vam demanar sobretot de dinosaures, perquè és un tema que ens demanen moltíssim i els tenia molt malmesos, els llibres sobre dinosaures. I de l'espai també. Llavors, hem intentat allò de fer una carta a la mida de les necessitats.
Com sempre que apel·lem a la memòria és un problema, però des de Parc Juràssic hem de suposar que la febre de dinosaures no només no s'ha perdut...
Què va? Són grans experts,
Són grans experts.
I cada curs hi ha una escola o més d'una, la classe dels dinosaures, i fan projectes de dinosaures.
Què ha arribat a fer aquesta pel·lícula,
Sí, és curiós.
Perquè, per descomptat, que pot ser tan difícil o tan fàcil aprendre les diferents espècies de dinosaures com aprendre qualsevol altra cosa, no?
Els hi atrau moltíssim, és curiós. I bé, doncs hem demanat coses.
Llibres també sobre dinosaures, Tot això s'obrirà a 6:15.
Sí. Ells ens ajudaran, veurem com ho farem perquè es puguin desembolicar i anirem descobrint quins personatges, quines històries, n'explicarem algunes en aquell moment,
O sigui que serà una hora del conte
per desembolicar.
O regals de Reis.
I ja es podran estrenar, qui vulgui, ja es podran portar en préstec aquella mateixa tarda, i els que es quedin doncs els tindrem exposats uns dies.
Com és habitual, A 6:15 aquest divendres, la primera de les activitats del divendres i la segona l'hem apuntada fa un moment.
Sí, exacte, és la presentació del Digitalk amb la Núria Escalona i com que el que parla és de temes de comunicació encara que sigui 2.0, no?, aquesta comunicació virtual, ella el que farà serà una conversa real i en temps directe amb el Xavier Duran, que és professor de comunicació, i els dos mantenen una conversa sobre aquests temes d'això que comentaves tu, les xarxes socials, com ha canviat tot aquest món doncs, en el nostre dia a dia, tant professional com personal, I també si hi ha alguna persona doncs, que no hi ha entrat encara o és un tema que no li acaba de
conèixer,
doncs també pot ser una bona manera de venir, d'informar-se i de saber de què, mm-hmm. què és en el que tots estem ficats. Vaja.
Tindran una bona consellera, eh?
Sí,
perquè
tant.
A part la Núria, sí, com tant. Us dèiem, ha passat per tot arreu, conferències de tot arreu, arran precisament de la presentació d'aquest llibre, i bé, aquest missatge o aquests consells o aquest assessorament que pot donar la Núria així en veu alta, l'ha donat en molts altres llocs de Catalunya, sí. I per tant pot ser molt interessant acostar-se.
Ella per la seva formació sap perfectament la teoria, però a més a la pràctica. Doncs,
del
també,
dia a dia, eh?
Sí, la trobem.
Bé, sigui la comunicació institucional o la personal,
exacte.
La que cadascú creu o vol administrar per si mateix.
Sí, i al final també tindrem l'oportunitat de comprar, adquirir el seu llibre a la biblioteca i que mm-hmm. ella doncs, ens el pugui signar i bé, doncs, fer el llibre una miqueta més personal, no? Més nostre, més especial.
Està clar que sí. La cita aquest divendres a les...
A
2:15 del vespre a la Biblioteca Josep Roig i Raventós.
I llavors ja, bueno, avanço de la setmana vinent. El dia 15 fem la segona xerrada dins del cicle de xerrades literàries amb l'Elena Cejas. Vam fer la primera sobre Pablo Neruda i Salvador Espriu, ara molt bé, va ser molt interessant. I en aquesta ocasió l'Elena Cejas ens parlarà sobre el boom, que és el boom d'escriptors llatinoamericans que es va donar durant la dècada dels 60-70, i bé, doncs ens parlarà d'aquests autors com ara Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, l'Augusto Roa Bastos i d'altres que van venir després com Isabel Allende o Antonio Escármeta. Són autors que en aquell moment eren joves, els primers, mm-hmm. però van tenir un ressò a nivell mundial i això s'anomena el boom. Aquí a Catalunya també ens va arribar i llavors relacionarà aquests autors llatinoamericans amb d'altres de catalans, amb la gent literària Carme Balcells. Ens farem un repàs una miqueta
sobre...
Que
va ser la introductora de la majoria d'ells aquí.
Mm-hmm. Doncs bé, doncs serà això, no? Relacionar aquests escriptors llatinoamericans que va tenir molt d'èxit aquí, que continuen tenint-lo, amb d'altres que en aquella època doncs, escrivien aquí a Catalunya. Mm-hmm.
Això
serà
això...
el dia 15 a les 8 del vespre.
Perfecte.
I la següent hora del conte, que serà el divendres 17, no l'hem vist... però en tinc moltes ganes de veure-la jo, particularment. És un espectacle de titelles d'una companyia de Vilanova que es diu Tirabec i el títol d'aquest espectacle es diu El viatge d'en Jan, però està basat en el conte On viuen els monstres del Maurice Sendak, que és un dels grans clàssics de la literatura infantil i juvenil. És l'àlbum il·lustrat perfecte.
Uh-huh.
Llavors aquest espectacle de titelles està basat
en aquest conte
del Maurice Sendak, que l'any passat doncs, va morir. Uh-huh. Vaig portar el llibre, em sembla, una vegada aquí a la ràdio per recomanar-lo. I bé, això serà el divendres 17 a 17:45, com sempre.
Diríem una bestiesa, però com que no sovintegen els espectacles de titelles, aquest Nadal, quan la companyia Latige ha fet el seu espectacle nadalenc, estava a la sala d'actes del Retiro plena de gom-a-gom i els nanos disfrutant d'allò més, els nanos petits i els nanos grans també, i per tant les titelles, que són allò, un objecte que no sovinteja massa a la nostra vida quotidiana, resulta que quan els nanos petits els veuen, queden veritablement presos d'aquest encanteri, eh?
Sí.
de com es pot funcionar una figura,
sí.
I com es pot animar una figura, o bé a partir de la mà o bé a partir de la titella de corda.
Sí, l'última hora del conte que vam fer abans de Nadal també va ser de titelles i va ser molt bonic. Uh-huh. Una rondallaire, es diu, són un noi i una noia, i va ser molt bonic. També.
Acostumats com estem a tanta imatge virtual,
sí, clar, una cosa
poder veure
bonica,
això,
que,
un objecte amb ànima
sí,
pròpia.
Exacte, la veu, no?
La veu i com hi juguem tot això. Això serà, però, com els dèiem, el dia 17, el divendres dia 17, ja tindrem ocasió també de parlar-ne.
I bé, els grups de lectura continuen el seu curs i l'únic que hi ha un canvi en el lloc. Llavors, bé, ho hem comunicat als assistents, però bueno, ara es faran al Miramar.
D'acord. El lloc del Museu Romàntic
sí,
es faran al Miramar.
Al Miramar.
Eh?
Mateix dia, les mateixes hores, l'únic que hi ha un canvi de lloc.
Mhm. Des de ja mateix?
Des de ja, sí. És per temes de calefacció, simplement.
Ah.
Però... Estem molt agraïts a l'acollida que vam tenir amb el Consorci de Patrimoni, amb tot el personal, tothom molt bé, perfecte.
Però romàntica, es passa fred.
Es passa fred. És tema pràctic, simplement, però volem agrair la col·laboració
és així de simple,
fins a aquest temps doncs, que hem tingut amb ells.
D'acord.
Sí, coses que passen.
Coses que passen.
Mira, volia recordar també els preus públics que no canvien durant el 2014, es mantenen perquè els serveis de biblioteca són gratuïts, però sí que n'hi ha alguns que tenen un cost per la despesa que suposen de material. Com dic, no canviaran de l'any passat, però els recordem en tot cas. El préstec interbibliotecari, que és quan demanem llibres a una altra biblioteca...
Fem un parèntesi aquí,
sí.
Perquè això funciona com en qualsevol institució. Mm. La Diputació de Barcelona, en el seu pressupost anual, també, òbviament, pel que fa a les taxes i els preus per serveis... vaja, els especifica i els aprova. Mm-hmm. Per tant, quan la Marta Sánchez parla de preus públics,
sí,
no és que la biblioteca posi un preu a alguna cosa o que cada biblioteca posi el seu preu, sinó que la Diputació de Barcelona aprova el preu de determinats serveis específics que ofereixen les biblioteques i, per tant, exacte, això val igual aquí que Viladecans, que Barcelona, que qualsevol biblioteca que gestioni,
exacte,
la Diputació de Barcelona.
Aquest diner s'ingressa...
Ah, exacte, però quan la Marta refereix a preus públics, són preus que venen aprovats ja,
exacte,
des de la institució i que, per tant, per determinats serveis específics venen ja marcats.
Sí,
com ens deies?
Sí, doncs aquest any no hi haurà cap canvi amb l'any anterior. Llavors, quan demanem un llibre a una altra biblioteca perquè nosaltres no el tenim, hem de pagar 1,50 € per cada llibre. Els duplicats del carnet, quan el perdem o se'ns fa malbé, val 1 €. Si ens l'han robat, presentem la denúncia i llavors el fem gratuïtament.
D'acord.
La primera vegada que el fem és gratuït, el carnet. I llavors la consulta d'internet, les impressions que es poden fer, doncs també tenen uns preus, 10 cèntims per cada full en blanc i en negre, 40 cèntims en color. Podem gravar també informació en una memòria, en un pen. Sí, val 7,50 €, però ja ens el quedem.
D'acord, és a dir, això aquest... sol·licita el pen a la biblioteca,
exacte,
i aquest pen val
7,50 €. I ja, doncs el quedem, el podem fer servir cadascú pel que consideri.
Vaig una miqueta més enllà, que és un pen d'un giga, de dos...
Ai, ara m'has enganxat.
M'he pensat, dic, ara, mentre passa, de frem aquí hi ha un drama d'allò. Bé, és igual. El pen
per
es queda,
per fer una còpia en aquell moment d'una informació que se necessita, doncs, és suficient.
Si es porta de casa no passa res?
No passa res. Però en aquell moment no tenim, volem... aquella informació... Doncs,
sobretot
sí,
com demanar els pens amunt i avall,
sí,
que després virus i cucs i coses rares que després apareixen pels ordinadors i no se sap d'on han vingut. Vinga.
I l'últim són els auriculars, per si volem escoltar música o bé, un vídeo, el que sigui. El mateix, són 2 € i els auriculars són per tu.
D'acord. Te'ls quedes tu?
Sí.
Ah, d'acord.
Sí, els pagues i...
Bona forma, aquesta.
Sí. Clar, abans en teníem a la biblioteca, però bé... Així cadascú té els seus i som ministre.
Un bon eufemisme per dir...
Sí.
Vés
a saber.
Bé, ho pensava que tenia això. Que vol això. Doncs, els auriculars te'ls quedes tu, eh?
Sí.
Es paguen 2 €
dos
i mig.
Dos euros i
ja està.
Doncs aquests, bueno, volia fer aquest repàs de...
Dos preus públics a la biblioteca. La resta, òbviament,
sí,
com sempre, gratuït, el préstec de llibres, de CDs, de material divers. Més coses.
I hi ha bones recomanacions.
Vinga.
Doncs aprofitant la nit del 6 de gener, que és la nit del Premi Josep Pla de Narrativa i el Premi Nadal, he portat algunes recomanacions.
Vinga.
A la biblioteca han fet una exposició de novel·les guanyadores dels anys anteriors, perquè clar, òbviament les actuals no les tenim encara i les tindrem, i hem aprofitat per muntar doncs, una tauleta amb títols.
Amb títols del Premi Nadal i del Premi Josep Pla.
Sí, exacte, n'hi ha de molt coneguts, que normalment ja van sortint, però d'altres que potser d'anys anteriors, que bueno, en aquell moment sí que van tenir els seus lectors i ara s'han quedat una mica al prestatge sense sortir, és una manera de tornar... a donar-los vida.
D'acord. No, hi poseu, jo que sí. Nada de Carmen Laforet?
No m'ha arribat tan lluny. No, però si surten en préstec anirem a afegir.
Però hi és, a la biblioteca?
Sí.
Com si algú vol trobar, que ja que parlàvem fa uns moments dels escriptors del boom, si algú vol trobar La ciutat i los perros, el pot trobar, per exemple. D'acord.
Sí. Aquest any el Premi Josep Pla, la 46a edició, se l'han portat l'Albert Villaró, i és un escriptor de la Seu d'Urgell, viu a Andorra, i és arxiver i arqueòleg. Va guanyar dos premis l'any 2003, l'any 2006, prou importants, el Néstor Luján i el Premi Carlemany, i aquest any ha guanyat amb una novel·la que es diu Els ambaixadors. Planteja una especulació històrica...
Que sobre una Catalunya independent ja l'any 30.
Sí. A la biblioteca d'aquest escriptor, per si algú, mentre no llegeix aquest, doncs bé, vol llegir alguna altra coseta, tenim dues novel·les. Una es diu Obaga, i en aquest l'acció transcorre en un poble petit del Pirineu, proper a França, un poble amb pocs veïns, amb les seves rutines de cada dia... I el protagonista és el Tomàs, que és això, i té a la seva vida un anar fent, no hi ha res que li canviï,
una vida tranquil·la
fins que un dia passen coses. Deixarem aquí.
D'acord.
I l'altre és Blau de Prússia.
La novel·la es diu Obaga, eh?
Obaga, vaja. Sí, exacte, d'Albert Villaró. I l'altre es diu Blau de Prússia, aquest va guanyar el Premi Carlemany l'any 2006, i ens explica la història, és primer un anar cap enrere fins l'any 1972, quan un incendi va trasbalsar Andorra. Uns anys més tard, que quan transcorre l'acció, hi ha un crim als Pirineus que desenterra aquest misteri de l'incendi que no estava clar. El protagonista és un policia amb poca vocació i a partir d'aquí doncs, hi ha tota una intriga que passen uns paisatges que l'autor coneix molt bé.
D'acord, o sigui que aquest policia amb poca vocació haurà d'enfrontar-se a un cas molt transcendental.
Sí, és aquest Blau de Prússia.
Blau de Prússia, d'Albert Villaró, guanyador del Premi Josep Pla d'enguany. La novel·la encara ha de sortir, òbviament, però si algú vol prendre una certa referència de com escriu Albert Villaró, a la biblioteca tenen també les seves darreres publicacions.
I el Premi Nadal se l'han portat la Carmen Amoraga. Ella és periodista, és valenciana i escriptora, ha escrit 7 novel·les prèviament, i dues d'elles van ser finalistes de dos premis molt importants. Un del Premi Nadal, precisament, el 2007 va ser finalista, i l'altre del Premi Planeta del 2010. És aquest que he portat, El tiempo mientras tanto. Aquesta és una novel·la que s'ha de llegir en un estat d'ànim una miqueta reforçat, perquè és una història tristona. És la història de diferents homes i dones, són vides creuades, però totes elles van al voltant d'una persona, d'una noia, que ha tingut un accident, estan com a l'hospital, i per tant la mare, el pare, la seva exparella, la seva millor amiga, la van a veure, i davant d'ella, que està en coma, doncs van fent reflexions i tots els records.
De pàgines viscudes.
Exacte.
Amb ella.
Doncs és un tema dur, però bé, s'ha tractat també a vegades amb un punt d'humor, però s'ha de llegir amb un cert estat.
Però vols dir que cal estar una miqueta preparat anímicament, eh?
Sí, però qui s'ho ha llegit ens ha dit que sí que li havia agradat molt. La novel·la que ha guanyat ara el premi, l'últim, es diu La vida era eso, i tracta, mira, del que parlàvem abans, de les xarxes socials. És una senyora que es queda vídua i a partir de les xarxes socials doncs, fa relacions amb altres persones, amb coneguts del seu marit... l'ajuden doncs, a superar una miqueta el dol.
D'acord.
Mira, tindria relació. I altres novel·les també a la biblioteca, que les xarxes socials, el món d'internet, també són protagonistes. Algunes d'elles són novel·la juvenil, però d'altres no. Hi ha una, per exemple, que va tenir bastant d'èxit fa poc, Daniel Glatauer és l'autor, i els títols és Contra el vent del nord, i va fer una altra segona part, que era Cada set onades. Són dues novel·les i tracten sobre un noi i una noia que es coneixen de casualitat per correu electrònic i van mantenir una relació molt especial mitjançant intercanvi de mails.
Fem un parèntesi aquí. Per, no sé, pares o mares que es puguin preocupar o que puguin pensar, no sé si a la biblioteca podrien tenir algun llibre que pogués aconsellar o que pogués, no sé d'alguna manera, dirigir la forma en què els nois i noies es poden acostar a les xarxes socials, per si els pares poden dir, home, que poguessin tenir alguna cosa que més o menys els pugui assessorar. Hi ha alguna cosa sobre això?
Hi ha llibres sobre adolescència, la manera de relacionar-se amb els pares en general, que jo recordi ara ja sobre els telèfons mòbils i tot el que comporta, també, aquest sí, i de xarxes socials, si no en tenim, segur que s'han publicat i mira, em dones la idea de mirar si realment en tenim.
Per això, per si alguns pares poden dir, home,
no
alguna
consulta,
cosa...
No. Però sí, clar,
no us ho ha preguntat ningú.
No en tinc constància, però vaja, és un tema que crec que els pares hem d'estar molt, molt informats.
Precisament per això que diuen els pares no saben ni la meitat que poden saber els fills quan s'acosten al món de les xarxes socials, i si d'alguna manera pot haver textos o llibres que puguin ajudar una miqueta
publicats i són, a tot això. I dic, del telèfon mòbil sí, en general, de com relacionar-los també, i si de cas, mira, per d'aquí 15 dies m'ho miraré i
doncs a veure si en traiem alguna cosa a partir precisament d'això, de la Núria Escalona, del que comentàvem, del llibre de Carmen Amoraga, guanyador del Premi Nadal, i també d'aquests interessos que poden tenir els pares davant el poder de les xarxes socials, en positiu i en negatiu.
Sí, no, sobretot està informat del que hi ha, encara que nosaltres no ens hi fiquem, però és important.
I les altres dues recomanacions...
I les altres dues són les que he obert.
Són aquests que he obert.
Per assegurar-me que el rei ho haguessin fet bé, i són aquestes dues, i m'he quedat molt sorpresa, perquè són dues joietes.
Quina portada més maca.
Sí. I aquest, mira, també té relació abans que parlaves d'allò del ganxet.
Del ganxet, Llana a dojo.
Llana a dojo. És un llibre amb unes il·lustracions molt senzilles però molt expressives. Els autors són Mac Barnett, dels textos, i John Classen, per les il·lustracions. La història comença amb un poble molt, molt blanc i negre, de neu i fosc, de fàbriques, i una nena, l'Anabel, es troba amb una capsa plena de llana. I agafa la llana i comença a teixir. Es fa un jersei per ella, i li sobra llana. Fa un jersei pel gos, i li sobra llana. Fa un jersei pels seus amics de la classe, i pel mestre, i li sobra llana. I mica en mica aquell blanc i aquell negre doncs es va colorint. En les il·lustracions podem veure aquest traçat de la llana, no? Amb aquest punt més típic, més clàssic. I com mica en mica tot va agafant color.
El llibre comença en blanc i negre i va agafant color progressivament en la mesura que es van teixint, jerseis,
va fent doncs, jerseis, barrets per tothom. Però, esclar, hi ha un moment en què hi ha algú que vol aquesta capsa tan poderosa, no? Que no para de treure llana, i li roben. Ah. Quan li roben, tot torna a ser negre, aquestes il·lustracions. Però la llana, la capseta aquesta màgica, al final torna a l'Anabel.
Quines il·lustracions més boniques,
molt boniques, sí, molt. Diguem, molt, molt senzilles, però molt expressives. Mm-hmm. Aquest llibre pot esdevenir això, no? un clàssic, perquè tant la història és universal, és atemporal, no? Jo d'aquesta nena doncs, teixint per tothom, i el fet doncs, que hi ha un dolent que li pren, però al final li torna a ella, no? aquesta màgia i aquesta capacitat de canviar el seu entorn més proper. Mm-hmm.
El llibre es diu, recordem-ho...
Llana Adojo.
Acabat d'arribar a la biblioteca, un dels llibres que s'afegiran, els que s'hagin d'obrir aquest divendres. I l'altre, ràpidament,
L'altre és de l'Oliver Jeffers, que és un... Ara mateix Oliver Jeffers és un gran referent de la literatura infantil, dels àlbums il·lustrats. És un best-seller.
Quin nom més bonic.
L'increïble nen menja llibres. A l'Enric li agrada molt... Els llibres, però li agrada molt de menjar-se'ls. Es menja tot el que li cau a les mans... i fins que al final li agafa un empatx de llibres. Clar, vol ser el més intel·ligent del món, i quan menja veu que llavors és capaç de respondre moltes preguntes, però hi ha un moment que s'empatxa. La gràcia està en les il·lustracions de l'Oliver Jeffers. Ell fa servir molt especialment les tipografies diferents, textures, trobem... Les il·lustracions estan al damunt de diferents tipus de llibre, de pàgines de diccionari, de diferents quadrícules, de quadern, tot així com antic, com una miqueta vintage. I al final trobem una sorpresa, i és que aquest llibre està mossegat.
Mossegat també.
Menjat, no se n'ha pogut estar, i li ha clavat mossegant. Al final, físicament, la portada de coberta posterior té una bona mossegada, i ens diu advertiment, es recomana no menjar-se aquest llibre a casa.
És l'altra proposta que ens ha portat la Marta, l'increïble nen menja llibres, un dels llibres acabat d'arribar i que també es presentarà aquest divendres en aquesta hora especial del Conte 2:15, on s'obriran els paquets que han deixat els Reis d'Orient. En 15 dies hi tornarem. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí 15 dies. Sí.